Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa de dimecres 3 de juliol de 2024. En nom de tot l'equip que tenim repartit entre Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio, des de Ràdio Vilafranca, us saludem. Toni Olivella, que s'encarrega de les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Tot l'equip a punt ja per entomar aquest dimecres aquestes 3 hores de ràdio en clau alt i baix Penedès, que duraran fins les 12 menys 2 minutets. És dimecres i d'aquí a uns minuts saludarem el nostre especialista en vins i caves, el divulgador Víctor Cornejo, el de vinyes i vins. És una secció quinzenal, així que avui ens acomiadem, tanquem temporada, aviam què ens durà per posar la cirereta final a tots aquests mesos. I a 9:15, primera cita amb l'actualitat de les nostres dues comarques, el flaix informatiu. Potser la coneixeu o potser no, perquè és una gran desconeguda. Parlo de la colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders. És un patrimoni únic a tot Catalunya, però poc conegut. Avui comptem a l'entrevista, a les 10:06, amb Josep Bové. Ell és voluntari de l'Associació per a la Preservació d'aquesta colònia i, a més, hi va néixer i ens la descobrirà. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu. És dimecres, per tant, ens acompanya la nostra gent gran per fer tertúlia a partir de 10:45 i fins les 11. I seran la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. Potser heu sentit a parlar d'aquesta banda que ha caigut, que es feien passar per banquers i per policies i estafaven via telefònica, sobretot gent gran. Doncs avui parlem d'estafes i de robatoris amb aquest col·lectiu més vulnerable. A les 11:06 sonarà música, música de vi. I tot seguit amb Jordi Nascala i Jordi Ferrer, documentalista i conservador de Vinseum, us explicarem el procés de selecció i tria de peces que estan duent a terme per configurar la nova exposició permanent del Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. Una exposició que, com el museu, obrirà portes aquesta tardor. A 10:45, de nou cedim 5 minutets als companys dels serveis informatius perquè ens expliquin com va tancant aquest matí de dimecres els nostres municipis, tant a l'Alt com al Baix Penedès. I per acabar, doble ració d'agenda al detall. D'una banda, us parlarem de la tercera trobada de productors d'ancestrals de Catalunya que té lloc aquest diumenge al Castell d'Olèrdola. Ens acompanyarà un dels organitzadors, Ferran Molet, de Molet Viticultors. I de l'altra, anirem fins a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní perquè la seva directora, la Glòria Bricoller, ens presenti les activitats d'aquest mes de juliol. A banda dels flaixos de 9:15, 10:11 i de 12, sempre en clau alt i baix Penedès, a les hores en punt, als butlletins, anem seguint atentament tota l'actualitat d'aquest dimecres 3 de juliol. Thank you. De nou tenim amb nosaltres el Víctor Cornejo perquè ens parli de vinyes i de vins. Víctor, bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia.
Avui ens proposes conèixer millor, recomanar i trencar mites sobre els escumosos.
Això mateix, així com en l'última doncs, vam fer una miqueta els vins negres, no? En el qual doncs, recomanàvem una manera de consumir-lo, no? No tenir-li por a segons quines coses, també ho farem amb els escumosos. Més que res perquè som terra d'escumosos. O sigui, aquí tenim una trajectòria molt llarga d'escumosos des del sistema tradicional, no? El mètode tradicional, que és el mètode que reconeixem amb el cava, el del xampany, fins a coses noves, com els ancestrals, per exemple. O sigui, aquí hi ha molta cosa doncs, a parlar. Però aniríem més, si un cas, fem així, una miqueta repassada dels escumosos que podem trobar, vale? Però també m'agradaria sobretot a veure com els consumim. Vale? Però primer, a veure, fem una mica repassada de tot el que tenim ara, perquè molta gent doncs, va una mica perduda segons com, no? En el qual en els últims anys doncs, hi han hagut com es podria dir, escissions o dins de municions d'origen, doncs s'han creat grups, no?, en el qual es denomina segons quins escumosos d'una manera o d'una altra. Comencem pel mètode tradicional, que se us deia, mètode xampany. Vale? El mètode xampany, el que abans li dèiem xampany, d'acord? Aquest mètode que són dues fermentacions, això vol dir que primer es fa el vi i després el vi, diguéssim, es torna a fermentar, afegir-li llevats, no?, i el licor d'expedició, el sucre, el que vulguem, o sense el licor d'expedició, sinó directament els brut natures, no?, els bruts, els extrabruts, els semisecs, no?, tot això que ja tenim, diguéssim, molt arraigat, però que tot ho relacionàvem amb un tipus d'escumós, que era el cava, no?, de mètode tradicional. Vale?
Que vam aprendre a dir-lo així als anys 80.
Per això dic que abans era xampany, tot era xampany, no? I allò, no podíem dir-li xampany perquè no estem a la Xampanya. Vale? Per tant, li havíem de dir un altre nom i li vam dir cava i ens vam acostumar. I ens hem acostumat tant que ara, quan ens venen altres denominacions, altres maneres de dir-ho, doncs ens perdem i tot és cava, no? Però ara, justament, a les nostres contrades, al Penedès, doncs trobem també dues excepcions, o tres, podríem dir que tres, per el mètode tradicional. Una és la que estaria dins de la DO Penedès, que seria Clàssic Penedès. Aquí hi ha productors que estan adherits a la DO Penedès i els seus escumosos de mètode tradicional es denominen Clàssic Penedès. També n'hi ha d'altres, de cellers, evidentment, que estan dins de la DO Penedès, però el seu escumós va dins de la denominació d'origen cava. O sigui, això ja és una cosa ja de política de cadascuna de les cases, tradició, no? O sigui, en realitat, per una aposta a cadascú, no? I després també tenim dins d'aquí mateix al Penedès, doncs tenim el Corpinat, que com bé sabeu va començar dins de DO Cava i al final se'n va acabar separant. Aquests ara en aquests moments 14 productors, no, de diferents mides, no, i recorreguts que al final han acabat de, diguéssim, de començar Corpinat. Però no ens perdem, allò és el mateix que el cava, és el mateix que el xampany, és el mateix mètode. Ara bé, doncs tenen unes bases de qualitat, no?, i també que són diferents, no?, diguéssim, uns
més
barems.
Més estrictes, no?
Sí, una mica més estrictes, sobretot en quant a ecològic, a reserva,
etcètera, etcètera. I que tots
estan
al Penedès.
Clar, la cosa és aquesta.
Condició sine qua non,
Corpinat, el cor del Penedès, no?, aquest nom que ens ha costat a vegades aprendre'ls, però al final ens n'hem après i no sé, nosaltres a casa en diem un Corpinat, un cava o un clàssic. O sigui, al final també de formació professional.
S'ha complicat molt, la qüestió.
Al final ho tenim aquí. Però després hi ha alguns cellers que no tenen excepció.
És que van per lliure.
Que van per lliure. I a vols se'ls diu, doncs, escumosos de qualitat, no?, o escumós de tal zona, no?, mètode tradicional, això sí s'ha d'especificar sempre, vale? Perquè després hi ha un altre mètode que no és el tradicional, que és el mètode ancestral. Vale? De fet, em sembla que avui mateix en parlareu sobre ancestrals, no? Per tant, diguéssim que és una nova manera, al final, la manera antiga de fer de que se'ns creés un escumós en l'ampolla, no?, i sortís bombolla, no?, i que ara també doncs, va molt relacionat amb els vins naturals, cosa que també hem defensat molt des d'aquí. Per tant, tenim una varietat molt àmplia, sobretot aquí al Penedès i a Catalunya, i de fet a l'estat espanyol, en el qual podem triar els escumosos que vulguem. Ara aquí anem a una cosa que és el consum, vale? Que és el que us agradaria doncs, parlar avui. No? Primer de tot, i jo crec que molt important i que de vegades sempre porta molt de conflicte, és la temperatura. Vale?
Com el prenem?
Com el prenem? Com prenem els escumosos, no?
Si surts al carrer, tothom et dirà ben fresquet.
Ben fresquet, ben fresquet. És que estigui gaire... A mi m'agrada congelat, no? És allò...
Que hi ha gent que posa les copes de cava al congelador.
Al congelador, allò típic, no?
Que fa una cara, el Víctor.
Sí, uses el congelador.
Anatema.
Clar, el congelador, mira, no sé, allò que... Ui, ui, ui. Clar, si posem en el congelador, aquí una diferència tèrmica molt gran, a no ser que estigui l'escumós a la mateixa temperatura que l'ampolla, ai, que la copa, cosa que no passarà mai. Per tant, ens farà una bromera, ens farà un espectacle, no? Perdrem aquest escumós. Ara bé, hi ha... hem de triar bé quins els prenem molt, molt freds, no? I quins no. Vale? Fa poc, en alguna secció, vam parlar sobre els escumosos que estaven a la llista Parker. Vale? Hi havia uns top allà de 99 punts, 98, 100 punts, no? Aquests no els prenem congelats, sisplau.
Ni la copa ni l'ampolla.
Una cosa que també parlàvem l'altre dia amb els negres, no? Clar, quan més fred està el producte, amb tots els productes, menys notarem. Ens dotarem de les qualitats del vi, vale? I sobretot aquelles coses que possiblement l'elaborador li ha ficat molt d'esforç en que es notin, quan està molt, 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 molt fred, no notarem res, perquè ens gelarà la llengua i l'únic que entrarà és un refresc i ja està, vale? Per tant, aquí tenim, triem, és un escumós per fer de refresc o és un escumós que el volem per altres coses, vale? L'escumós per altres coses, que vol dir per dinar, per menjar, per tastar-lo, no? Sempre hem de tirar més en les temperatures de servei de vi blanc, vale? No ens hem d'anar als 5-7 graus que ens imaginem que ha d'anar l'escumós, no? Si no, ja pugem dels 7-9 o fins i tot allò. O sigui, que en realitat puguem notar molt bé totes les qualitats organolèptiques, d'aromes, de sabors, no?, que té aquell escumós. Per tant, hem de triar bé. Això moltes vegades va relacionat amb el preu. No ens gastarem 100 euros en una ampolla de vi, en una ampolla d'escumós, o 30 euros, ja ens n'anem, diguéssim,
sí, baixem
una miqueta, 20-30 euros, i el posarem al congelador i el prendrem allò que estigui englaçonat. No, a veure, aquí ja ho dic, o sigui, no ho fem, no ho fem perquè no notarem res, per molt que ens agradi els escumosos molt freds, vale? I això sempre hem tingut moltes vegades conflictes, en la meva experiència també fent maridatges, no?, en el qual doncs intentem donar l'escumós o el vi a la millor temperatura perquè sigui l'experiència que nosaltres volem buscar, sobretot l'experiència organolèptica, de que notar quins són els matisos, quin és el gust, no? L'obertura del vi, i de vegades ens han dit, està massa calent, no? Ostres, està massa calent, no? Està a 9 graus, està a 11, no? No, massa calent, no? I amb els escumosos ens passa molt i tenim aquesta tradició. Fem una miqueta de tabula rasa, intentem allò de dir, va, vinga, pensem-ho bé.
Comencem, què és el que anem a prendre?
Què és el que anem a prendre, no? Què és el que anem a prendre? Aquest escumós, quin serà l'objectiu i tot plegat. Una altra cosa, també, mites. Coses que passen amb els escumosos. L'obrim per les postres. És allò, ei...
Un clitxé,
sí. No? Va, vinga, va, obrim-lo, arriba el pastís, un aniversari, no? Anem, vinga, a les
brindem
postres.
Amb cava,
brindem
amb
cava. Brindem amb cava, brindem amb escumós, no? I traiem les postres, no? I llavors ve aquí, doncs, la permissió. No, tenim un escumós molt bo, no? El tiet, vale, que ens porta...
He portat aquesta ampolla que em van regalar, que és fantàstica.
Que em van dir que és boníssim, no? No sé què, no? I l'altre que fem, i el col·loquem en gots de plàstic. Vale?
No.
Oh, clar, i per què? Perquè o estem a fora, o perquè no tenim prou copes, no? I som colla, no? I al final dius, no, o sigui, mirem bé el que estem prenent, cap a on va. Per servir gots de plàstic, potser va aquests que posarem al congelador. Aquests escumos que van al congelador, anem a gots de plàstic, perquè al final
sense
anem
problema
a fer el xin-xin. Jo els dic els escumosos de xin-xin.
Els escumosos de xin-xin.
Els escumosos de xin-xin són aquells, doncs, que no ens gastarem gaires diners, vale? El podem tenir al congelador, volem que sigui fresquet, que faci l'efecte refresc, que faci l'efecte festiu d'un moment en concret. Ara vigileu amb aquests, que si en preneu més una ampolla, doncs acabareu una mica... Us en recordareu molt l'endemà, vale? Ho dic així, directament. Però després, clar, cap a on anem? Què és el que fem? Mireu, jo crec que, per exemple, per unes postres, quan traiem un pastís, no? Ho tenim per un rosat. Tenim uns rosats escumosos, espectaculars. I que estan molt bé, no congelats, eh? D'aquells així. I això sí, busquem una copa. Ni que sigui una copa de vi, perquè moltes vegades diem no, si no són copes de cava, que li diem, no? Copes de xampany, doncs no val. No, qualsevol copa de vi.
La mateixa copa de vi.
La mateixa copa de vi que hem fet servir, vale, que hem utilitzat prèviament. És igual si és gran, si és petita, si és la copa de vi negre, és igual. Ho servim allà. Vale? I llavors ens entrarà molt millor. I a més, un rosat, o fins i tot anem una miqueta més, amb que tinguin una mica de licor d'expedició, una miqueta de sucre, vale? Com un brut, o no ens oblidem que tenim uns semisecs, fins i tot que encara existeixen, que van ideal per les postres, perquè es combinaran molt bé amb el dolç. Potser sols no els el prendríem, però amb el dolç ens anirà molt bé. La resta és a veure quan volem, doncs allò, escumosos amb un àpat. Llavors, escumosos amb un àpat sí que volem més estructura. Aquí sí, hem de tenir molt en compte la temperatura, hem de tenir molt en compte com ho servim, la copa adient, vale? Ara, suposo que ja has sentit parlar, doncs ja està, s'acaben les copes de flauta, ja no serveixen per l'escumós.
Diuen, què passa?
Què fem? Ja està, les copes d'aquestes flautes, no tan llargues.
Les de sempre,
doncs ja diuen que no serveixen. Hem de tenir una miqueta més de bombament en la copa, vale? Perquè retingui aromes, vale? Perquè també ens mantingui el gas. Si no, el gas s'escapa. Tot el carbònic se'n va cap amunt i el deixem escapar com si fos, que si volem, aquest que sigui l'objectiu, no passa res, no? Però si el que volem al final és gaudir d'un bon escumós, doncs fem servir una copa de vi. O sigui, en moments de dubte, la copa de mateixa que hem fet servir pel vi blanc, la fem servir per l'escumós.
I quan obrim l'ampolla, Víctor, hi ha cases que agrada fer tota la parafernàlia i que el tap surti disparat i tot el xou.
Això perjudica
el contingut?
A veure, perdem una part d'escumós i una part de contingut també. O sigui, també marxa alguna part. Intentem... Si volem fer-ho bé, allò, obrim delicadament, no? I que faci un psss, no? Allò. Sempre ens diuen que per exemple, en servei a restaurant, a sales, no? És bo fer un pop, però una mica delicat. Per què? Perquè llavors el de la taula del costat sent el pop i diu, ei, jo també vull
jo
una
també
ampolla.
Vull.
O sigui, això és una estratègia, no? Però si no deixem anar gaire gas, retindrà el carbònic i el tindrem a la copa i el podrem gaudir, vale? I podem gaudir, podem, diguéssim, assaborir-ho plenament, no? Podem fer el festiu que vulguem, eh? O sigui, en realitat, pam, cap amunt i ja està, fem el joc.
Si volem fer xou,
amb
un escumós de xin-xin.
Ara, escumós de xin-xin.
Xou, no?
Això mateix, escumós de xin-xin, perquè d'altres no voldrem perdre cap gota.
No, clar.
Vale? Que diem, ho hem d'amortitzar bé, això,
sí, sí.
No? I, per tant, també aquí, doncs ja, a mesura que la reserva augmenta o també, diguéssim, la qualitat de l'escumós augmenta i, per tant, de vegades, o va molt relacionat amb el seu preu, doncs anirem a una copa més sofisticada, que ja, diguéssim, ja podem assessorar una miqueta, eh? És allò, sempre hi ha una a la taula que diu, ei, quina copa va bé amb això, no? Doncs al final, no, una copa de vi blanc, una d'aquestes bombadetes, no?, que retinguin una miqueta el carbònic. Per tant, al final, ja que estem en una terra d'escumosos, intentem prendre escumós en qualsevol moment, també per menjar, començar un àpat, no?, i acabar-lo. I hi ha tants escumosos com àpats tenim. De fet, podem fer un escumós per començar l'àpat i després canviar-lo perquè ve un rostit, no?, i després cap al final un altre, no?
Perquè obrir tres ampolles en un mateix àpat.
Això mateix, si som 10 persones, perfecte. O sigui, jo, perfecte, vinga, ara toca aquest. Ho fem de veres amb un vi blanc primer, després el vi negre i després l'escumós, perquè no ho fem, sinó en tres escumosos diferents, i reservar-los i pensar, doncs, que aquell és el moment ideal per cadascun d'ells, no? I l'experiència serà molt enriquidora i tots aprendrem, evidentment, i ens adonarem que tenim doncs, uns escumosos molt bons. El xin-xin, per les seves ocasions. Després tenim tota aquesta gamma d'escumosos magnífica que ens serveix molt. Per exemple, recuperant els ancestrals. Els ancestrals són vins que són molt versàtils i són tan diferents els uns dels altres que ens serveixen per moltes coses. Per això, qualsevol fira i que tingueu escumosos ancestrals, pregunteu, i això en qui va, no? Això en qui maridaria. I us diran tot tipus d'àpat, no? Des de les postres fins a rostits, sense plats, molt sofisticats, perquè en realitat dona molt de joc, també. I en el cas dels altres escumosos de metro tradicional, doncs també, al final, no tots són, diguéssim, els adients per brindar o per fer el xin-xin o per fer la festa.
I ens podries donar algun tip, alguna petita guia de amb aquest no fallaràs mai... obre sempre amb aquest tipus d'escumós.
Sí.
Ja ens has dit com tancàvem, amb aquest brut, amb aquest semi.
Això mateix. Jo sempre dic que el reserva, aquells que tenen més de 24 mesos de criança, són els ideals, que seran més versàtils. A partir de 24 mesos de criança, que siguin ja, diguéssim, que tinguin un temps de repòs, que hagin agafat, doncs, aquest una mica de color, la bombolla la tenim més integrada. Què és això de bombolla integrada? La bombolla integrada és allò que ens surt la bombolla quan toca la llengua. Vale? No és aquesta bombolla que ens va cap al nas. Vale? Aquesta la tindrem amb els escumosos joves, que acostumen a ser després els cabals de xin-xin, no? Els escumosos de xin-xin. Però que tenim una bombolla molt més gruixuda, vale? Que ens dona molta bromera en el moment també del servei. En canvi, els reserva, i després ja grans reserves, que ja serien copa ja cap a l'àpat principal, no? Aquest rostit que dèiem, no? uns escumosos amb més temps, no? En el cas de cava, doncs seríem aquests de guarda superior, que es diuen ara, doncs aquests ja buscaríem, no? Aquests ja una mica més complexos, o potser monovarietals. Aquesta és l'altra, que els escumosos, doncs, també tenen les seves varietats. La nostra varietat tradicional, doncs, són les tres, el copatge de tres del xarel·lo, macabeu i parellada, vale? Com el copatge tradicional nostre, però en trobem de moltes combinacions. I ara, últimament, s'estan fent escumosos de xarel·lo 100%, vale? O fins i tot hi ha molts de parellada 100%, no? Que tindran el seu lloc també a la taula. La parellada amb més acidesa, més frescor, vale? I després el xarel·lo, doncs, també amb més complexitat. Ara també, per últim, com vam fer amb els vins negres, siguem una mica transgressors. El cava, l'escumós, va amb glaçons o sense glaçons, no?
Sense.
Sense glaçons.
Quina pregunta.
Però, si el volem que refresqui ràpid, si és aquests de xin-xin, si és aquests que ens poden donar per un còctel, fem-lo. Fem-lo una altra vegada, No tinguem por, no tinguem por. Si el nostre poder adquisitiu ens ho permet i ens podem dir, ostres, fem un còctel amb escumós, que sempre es quedarà bé. Tenim la nostra sangria blanca, no?, que es fa, doncs, amb escumosos, no?, que normalment també, una altra vegada, anem i aboquem el més barat, no?, el més així. Bueno, potser si pugem una miqueta o ens anem fins i tot cap a un brut, o fins i tot cap a un semisec, no farà falta afegir-li sucre. Aquí ja està. O sigui, són coses que ens estalviem, no? O coses massa dolces per additius i perquè sigui un còctel pur, no? Però una mimosa, unes mimoses, no? Una miqueta, doncs, de gel. No tinguem por a aquest tipus de combinacions.
Doncs amb un còctel d'aquests, amb una sangria d'aquestes en brut, brindo per tu, Víctor, per aquest estiu 2023, que el gaudeixis, i moltes gràcies per haver-nos acompanyat fins aquí.
Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Iniciem aquest nou flaix informatiu i el comencem explicant-vos que l'atur torna a baixar el juny a l'Alt Penedès amb un any 2024 positiu en aquest sentit. Des del passat mes de gener, la comarca de l'Alt Penedès porta 6 mesos consecutius reduint l'atur. El juny ha tancat els registres amb 4.674 persones a l'atur a la comarca, amb una reducció de 84 aturats respecte al mes anterior i amb una taxa d'atur registrat del 8,5%. Unes xifres que situen als nivells de l'alçada del 2008, just abans de la greu crisi econòmica. A Vilafranca ara hi ha 1.738 aturats, 38 menys que el mes de maig. A Sant Sadurní s'ha reduït la xifra en 3 persones, amb 526 aturats el mes de juny. A Santa Margarida i els Monjos hi ha 311 aturats, amb una reducció de 7 persones en relació al mes anterior. I a Gelida hi ha 318 aturats, 10 menys que el mes de maig. I a Catalunya, en total, l'atur registrat baixa en 5.816 persones al juny, situant-se en 324.000, la xifra més baixa des del juliol del 2008. El mercat laboral enceta la temporada d'estiu també amb un nou rècord d'ocupació al juny, amb més de 3.800.000 persones afiliades a la Seguretat Social a Catalunya, segons ha informat el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. I l'equip d'atenció primària Penedès Rural Oest ha informat de diferents incidències que es registraran en els horaris d'atenció dels consultoris mèdics a Olèrdola durant aquest estiu. El consultori de Moja obrirà per la tarda el divendres 19 de juliol en horari de 2 del migdia a 8 del vespre. El de Sant Pere Molanta estarà tancat aquest dimecres 3 de juliol, dimecres de la setmana que ve 10 de juliol i divendres 26 de juliol. I el consistori de Sant Miquel tanca els mesos de juliol i agost. Aquesta planificació podrà estar afectada per canvis de darrera hora. Cal subratllar que els usuaris i usuàries de Sant Miquel durant els mesos de juliol i agost poden adreçar-se al consultori de Moja. El bisbalenc Ramon Rovira presideix la coordinadora de Pedra Seca del Baix Penedès, que té com objectiu promoure i protegir aquest patrimoni. En concret, l'alcaldessa i la regidora de Medi Ambient va estar present a la primera trobada de la coordinadora de Pedra Seca. El dissabte 15 de juny va tenir lloc a Bonastre la primera trobada de la coordinadora de la Pedra Seca del Baix Penedès, que porta per nom rebló el nom de la pedra petita que es posa a la base de les construccions. La coordinadora està integrada per tots els equips que fan treball de conservació de la pedra seca a la comarca i té per objectiu coordinar les accions de conservació, protecció i promoció de la pedra seca com a element essencial de la nostra història i el nostre paisatge. La coordinadora té membres de tota la comarca, tant entitats constituïdes com persones físiques que treballen per preservar i reconstruir aquest patrimoni, i el bisbalenc Ramon Rovira, que és un conegut margeter de la comarca, ha estat escollit com el president de l'entitat. I acabem aquest flash informatiu explicant-vos que la 36a edició de l'estiu arranca avui a Sant Sadurní. Cada any, amb l'arribada del bon temps i de la calor, la regidoria de joventut de l'Ajuntament de Sant Sadurní organitza el programa L'Estiu, un cicle d'espectacles a l'aire lliure adreçat a la gent jove del municipi, que té lloc al pati de l'Índex durant les nits entre setmana durant el mes de juliol. L'estiu s'inaugura avui a les 10 de la nit a ritme de reggaeton amb els maresmencs Dani Six i Izkid. Els dijous 11 de juliol, el grup local La Ganga prendrà el relleu en aquesta 36a edició amb una proposta rockera i molt energètica. Mentre que el cicle es tancarà el dimecres 17 de juliol amb Brincaderia, un grup de percussió molt conegut a Sant Sadurní per les seves actuacions, i abaixaran el taló L'Estiu 24 al so dels seus timbals.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 9:15.
Hola a tots i benvinguts a un altre episodi de La Maleta de Newt. Soc Victoria Fernández i avui sí que sí, hi havia moltes ganes d'estiu. Ah, que sí? Solet, platja, bon temps, passejar per la natura. Es poden fer moltíssimes coses a l'aire lliure. Però també ens podem fer una marató de la nostra sèrie preferida, perquè és que aquest estiu ha arribat ple de novetats i de noves temporades de sèrie que portaven temps esperant. La repassem? Després de 2 anys d'interminable espera, torna a la petita pantalla la tercera temporada de Bridgerton, la sèrie romàntica de Netflix basada en la col·lecció de llibres de l'autora i autora Julia Quinn i produïts per Shonda Rhimes. Com recordareu d'anteriors temporades, Bridgerton segueix les històries romàntiques dels germans Bridgertons, 8 germans de l'aristocràcia victoriana que s'enfronten a l'estricta normativa de l'alta societat britànica mentre busquen fer realitat la seva història d'amor particular. Mentre també, mentrestant, busquen desxifrar la identitat de la misteriosa Lady Whistledown, una autora anònima que es dedica a treure a la llum tots els secrets i tafaneries dels balls i festes dels nobles. La peculiaritat de Bridgerton és que cada temporada pren com a protagonista a un dels germans. La primera va ser Daphne, el segon va ser Anthony i ara ha estat el torn de Colin Bridgerton, el tercer dels germans i el més aventurer i explorador de tots, que descobrirà que des de fa temps té sentiments per la millor amiga de la seva germana Louise, la Penelope Featherington. Penelope, que des de la primera temporada sabem que és la identitat que es troba darrere de Lady Whistledown, està cansada de ser la germana soltera, no? I la que sempre està amb la mare i la que no surt de casa, i decideix que ha arribat el moment de trobar marit. Però les seves habilitats socials, com hem pogut veure al llarg de la sèrie, no són les més carismàtiques, no? A més, per culpa de ser Lady Whistledown, s'ha barallat amb Eloise Bridgerton, que és la seva millor amiga, que era doncs, l'única habilitat social que tenia, no? I per altra banda, Colin, que és la persona de la que ella ha estat enamorada tota la vida, torna a Londres per visitar la família i acabant s'ha convertit en l'home més desitjat de la temporada. I aquesta tensió amb ell li encanta.
Querido y gentil lector, anoche se hizo un anuncio con gran velocidad.
Madre.
¡Oh! Estoy encantada por ambos.
Colin Bridgerton, comprometido con la señorita Penelope Featherington.
¿Quién necesita aire fresco cuando hay chismes frescos?
Y ahora todo el mundo podrá centrarse en las próximas nupcias.
Yo siempre te he amado, Colin. No hay nada en el mundo que me haga más feliz que estar contigo.
No le has dicho una palabra.
¿Que tú eres Whistledown?
Eloise, por favor, no le digas.
Lo va a descubrir.
Te felicito.
Pero debes admitir que es repentino.
La conozco desde hace mucho tiempo. Tal vez eso sí fue muy... repentino.
Ah, es porque ya
¿tendrás un duelo con tu propio hermano? O...
Por la pareja de la temporada.
Salud, porque en realidad se conozcan completamente.
¿Por qué tienes tinta? ¿Estabas escribiendo?
Sí, cartas.
Y hasta que no conozca la verdadera tú, no será posible que te ame.
Colin no puede descubrir mi secreto. Whistledown es poder.
Si te parece muy difícil revelar la verdad, seré piadosa contigo y se la diré yo misma.
Sé que hay algo que esperabas poder decirme.
Colin, sé cuidar de mí misma.
¿Entonces de qué te sirvo yo?
Mientras que la mayoría de las temporadas siguen patrones predecibles, esta temporada será una sorpresa.
Tu deber es que el señor Bridgerton sienta sus sueños.
¿Y qué hay de mis sueños?
Las mujeres no tenemos sueños, tenemos esposos.
Por más chismosa que sea, esta autora no puede tolerar una mentira.
La temporada 3 de Bridgerton està protagonitzada per Luke Newton i Nicola Coughlan en els rols de Colin i Penelope i retorna tot el càsting que havia interpretat a la família les darreres temporades, amb l'excepció de Phoebe Dynevor, que era Daphne Bridgerton i que ja no apareix en aquesta temporada, i amb la incorporació de Hannah Dodd, substituint a Ruby Stokes en el rol de Francesca Bridgerton. Recordeu que les tres temporades de Bridgerton i el seu spin-off, Queen Charlotte, estan disponibles a Netflix. Una altra sèrie que retorna a la petita pantalla després de 2 anys és House of the Dragon, la prequela de Game of Thrones, que estrena la seva segona temporada i que ja sabem que ha estat renovada per una tercera. Si fem una mica de memòria, House of the Dragon està basada en un capítol o en un fragment del llibre Foc i Sang de George R.R. Martin, que és l'autor de tota la saga de Cançó de Gel i Foc, que és tota la saga de que inclou Game of Thrones, concretament un episodi anomenat La dansa dels dracs, que és una guerra civil que va enfrontar 2 hereus de la dinastia Targaryen, Rhaenyra Targaryen, primogènita del rei Viserys II, que s'enfronta al seu germanastre, Aegon Targaryen, fill del rei que va tenir amb la seva segona esposa, Alicent Hightower, que havia estat amiga de la infància de la princesa Rhaenyra. La primera temporada va ser una mica introductòria, no?, i una mica de context, igual que va passar amb la primera de Game of Thrones. El que té és que fa molts salts en el temps, que a vegades descol·loquen una mica, però aquesta temporada en el temps ja és més seguida, ja els esdeveniments tenen llocs en... són seguits, perquè allà hi havia salts temporals que descol·locaven bastant. Però bé, són esdeveniments importants, ja que són els que van portar a la guerra entre els Targaryens, no? D'aquests ens hem de quedar amb l'ambició d'Otto Hightower, mà del rei i pare de la reina Alicent, i el rumor de que els fills de Rhaenyra Targaryen, els prínceps Jacaerys, Lucerys i Joffrey, són fills bastards de Harris Strong, que és un cavaller. A més, la competitivitat entre els germans Velaryon, els fills de Rhaenyra, amb els fills d'Alicent, Aegon i Aemon. Aquesta baralla i aquesta competitivitat porta fins a un extrem que, per accident, Luke Velaryon fa perdre un ull a Aemon, i aquest, anys després, es venja quan el seu drac Vhagar s'empassa al jove príncep i al seu petit drac, desencadenant així la dansa dels dracs. Aquest va ser el final de la primera temporada. Durant aquesta segona temporada trobem a Rhaenyra devastada per la pèrdua d'un fill i el príncep Daemon, germà del rei Viserys i marit de Rhaenyra, buscant venjança amb les que seran les primeres batalles que portaran a la destrucció dels dracs i al declivi de la dinastia Targaryen.
El Targaryen que se sienta en el trono de hierro no es solo un rey o una reina. Es el protector del reino. Ahora me hallo en una situación insostenible.
¡Larga vida al rey Aegon!
El enemigo usurpó mi trono.
Vamos a Desembarco del Rey.
Bien. ¿Qué vamos a hacer al respecto?
Hemos de jugar con las piezas que tenemos.
Seamos prudentes.
¡Al cuerno la dignidad! ¡Quiero venganza!
La noticia ya se ha extendido. Las grandes casas apoyarán nuestra causa.
Desconocía que tuvieran tantas ganas de morir. Zarparemos cuando ordenéis. Nuestra única esperanza es un líder con fuerza para unir el reino.
Dime, ¿me aceptas como tu reina y soberana? Esta guerra es un sinsentido.
¿No quieres que venzamos?
No de este modo.
Alicent siente amor por el enemigo. Y eso es de necios. Al enemigo exterior se le combate con espadas. El interior es más artero.
Hay más de una forma de librar una guerra.
House of the Dragon està disponible a la plataforma Max, abans coneguda com HBO, però és que canvia de nom cada 3 mesos, i va sortint un episodi nou cada diumenge. En els rols dels protagonistes tenim a Emma Darcy com Rhaenyra Targaryen i a Olivia Cooke en el rol d'Alicent Hightower, acompanyades per Matt Smith com Daemon Targaryen i per Rhys Ifans, que si sou fans de Harry Potter el recordareu per interpretar el pare de la Luna, i que en House of the Dragon interpreta a Otto Hightower. Per altra banda, sabem que la sèrie més canalla d'Amazon Prime ha tornat amb la seva quarta temporada, que han anunciat que serà la penúltima. Doncs The Boys, definitivament acabarà després de la seva cinquena temporada. Com ja sabreu, però bé, jo faig una mica de memòria, The Boys és una sèrie de Prime Video, la plataforma de streaming d'Amazon, inspirada en els còmics homònims de Garth Ennis i Derek Robertson. The Boys està basada en una societat on conviuen superherois, que els anomenarem subs, i persones sense poders. Aquests subs estan considerats com celebrities, famosos, intocables, com éssers superiors, però que en realitat són tot el contrari del que hauria de ser un superheroi. No són cap exemple a seguir, sinó que són egocèntrics, són egoistes, abusen d'alcohol i de substàncies perilloses, abusen del seu poder i de la seva superioritat. O sigui, que poden fer que els doni la gana perquè saben que no tindran conseqüències. El cim d'aquests superherois són D7, un equip de 7 superherois emparats sota l'empresa Boat International, que són el top de les celebrities, que estan liderats per Homelander, el primer superheroi i més estimat, que representa tots els fantàstics valors dels Estats Units, que es noti aquí la ironia. A mesura que avança la sèrie, descobrim que els subs en realitat no són persones que neixen a l'atzar amb aquests superpoders, sinó que era gent normal que de petits els hi van donar una substància anomenada compost B, que va ser el culpable de que tinguin poder. També en aquestes darreres 3 temporades hem vist com l'ego de Homelander i de molts subs va en augment fins que ja no es creuen només que són éssers superiors, sinó que es creuen déus. I si abans ja tenien el poder de fer el que els donava la real gana sense tenir conseqüències, ara ja se'ls hi ha anat l'olla completament. Serà missió de l'equip liderat per Billy Butcher, amb Hughie Campbell, Frenchy, Mother Milk, Kimiko i Starlight, tots amb un passat traumàtic que involucra els subs, que s'han proposat acabar amb ells, amb Boat i amb el compost B.
Cuando echo la vista atrás, lo único que veo es todo lo malo que he hecho. Y ya no puedo arreglarlo. Todavía puedo hacer algo bueno en el tiempo que me queda. Pero no puedo hacerlo solo. No puedo hacerlo sin vosotros.
En este país, la corrupción no tiene medida. Tenemos que salvarlo. No va a ser fácil. Supondrá que hagamos cosas horribles por el bien común. Dejaréis de ser celebridades idolatradas. Os convertiréis en dioses iracundos. A ver esa rabia.
Eso no ha sonado bien, Ashley.
¿Y tú qué sabrás, Ashley?
Perdona, Ashley.
El mundo está a punto de estallar. Necesitamos a alguien como tú antes de que los supers nos acorralen y nos metan a todos en campos. He encontrado la respuesta a nuestras plegarias. Un virus que mata supers.
Eso es suicida y desesperado hasta para ti.
Es que la situación es desesperada. ¿Te enteras, guapa?
Vamos. Espabilad, mamones.
Es la guerra bíblica entre el bien y el mal. Y abro la veda de caza de estelares.
¡Ha puesto de V! ¿Cómo puede ser que esto me esté pasando otra vez?
Tampoco somos santos. Lo que es de locos es que nuestra solución para todo sea matar. La violencia no es valor.
La violencia es poder.
Siempre actitud positiva.
¿Un batidito con nata montada?
Para cargarse a los monstruos, hay que sacar el lado humano.
¡Corre!
No hay de qué, cabrones.
Oh, yeah. protagonitzada per Carl Urban i Anthony Starr en els rols de Billy Butcher i Homelander, i produïda per Eric Kripke, un productor molt reconegut en ficció sanguinària i sobrenatural i de fantasmes. Tant The Boys com el seu spin-off, Gen V, estan disponibles a la plataforma de Prime Video, ja us ho he comentat abans, però bé, és una sèrie molt explícita, molt violenta, molt sanguinària, molt heavy, la veritat. Però és que, a més, és una crítica brutal a sistemes polítics com el capitalisme, el feixisme i, en general, als còmics i a les pel·lícules de superherois. És una sèrie super recomanable. I acabarem aquesta secció d'avui amb una quarta sèrie que s'estrenarà el 8 d'agost a Netflix, que és la quarta i última temporada de Umbrella Academy. Basada en els còmics de Gerard Way, que és, bueno, si no ho sabeu, és el cantant de My Chemical Romance, que és un grup emo dels 2000, i del dibuixant Gabriel Ba, que seguirem durant una última temporada, seguirem les aventures i els salts en els temps i els apocalipsis de la desestructurada família Hargreaves. Com recordareu, d'anteriors temporades, el dia 1 d'octubre de 1989, a les 12 del migdia, 43 dones d'arreu del món que no estaven embarassades van donar llum a uns nens amb habilitats especials. L'explorador i multimilionari Reginald Hargreaves n'adopta 7 d'aquests nois per formar la primera promoció de The Umbrella Academy, una acadèmia que formarà els futurs superherois que han de salvar el món. Però les estrictes normes de Hargreaves, i que és un pare bastant nefast, la rebel·lia de Cinc i la seva posterior desaparició, i la mort de Ben, un altre dels germans, acaba separant a la família i fa que cada un busqui el seu camí. Al llarg de les 3 temporades hem vist els germans Hargreaves utilitzar els seus poders per salvar el món en distintes línies temporals. I per última vegada, Luther, Diego, Allison, Klaus, Cinc, Ben, Víctor i Laila s'uniran per aturar l'apocalipsi a la línia temporal definitiva.
El mundo está cambiando. Ha cambiado ya. Entre nosotros hay personas dotadas de habilidades más allá de lo común. Yo he adoptado a 6 de esos niños. Les presento a la clase inaugural de la Academia Umbrella.
¿Y sonrían?
No.
De vuelta en acción. A un lado, déjame pasar. ¡Entren!
¡Yo voy adelante!
¡Suban ya! ¡Estamos de vuelta!
¿Listos? ¡A rodar!
¡Estamos de vuelta!
¿Por qué gritas?
¡Matemos a esa puta!
Es una misión de rescate.
Cierto. Ustedes se la pasan discutiendo.
Sí, y nos volvemos locos. Pero cuando todo se tuerce, ellos me apoyan.
Llevaos que manga de fracasados.
I m'agradaria acomiadar aquest programa amb una cançó que a mi em transmet molt bon rotllo, és molt d'estiu, és de fa un parell d'anys, però jo crec que encara avui, doncs dona el pego, no? La cançó és S'accelera, de Búhos, i amb ella m'acomiado i us desitjo a tots que passeu un gran estiu.
Despacito se nos va alargando el día, Mari Carmen ya está en la peluquería. Déjala que baile como una flor al viento. Tu cómo te atreves a volver con este cuento. La cintura sola se nos tambalea, malamente es un tonto quien lo lea. Nada sale mal si es con mi gente, ya presiento el verano en la frente. Se acelera la gente en primavera, yo me calmo si me acerco a ti. Quiero estar tranquilamente así, respirando al son de tu corazón. Jesucristo García, 20 de abril en la Isla Bonita, mi persona favorita resucita. Sin pijama quiero entrar en zapatillas, travesuras.
Just ara portem una hora d'aquest dimecres 3 de juliol i ja hem acomiadat dos col·laboradors que se'n van de vacances, el Víctor Cornejo i la Victoria Fernández, i esperem que tots dos segueixin amb nosaltres la propera temporada. De seguida, quatre anuncis i el butlletí de notícies de les 10. I a les 10 i 6 seguim descobrint-vos la colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.